Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Segons podem llegir al Nacional.cat, el coronavirus es va escampar per Espanya a partir dels desplaçaments dels madrilenys a mitjans de març. Així es desprèn d'un estudi publicat per investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos del CSIC i la Universitat de les Illes Balears, conjuntament amb Kido Dynamics, una empresa de dades en massa amb seu a Lausana, que ha fet un treball sobre les dinàmiques de viatges dins l'estat espanyol. No és l'única causa, però és la que té més pes amb diferència. I mentrestant, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat que la renda mínima vital s'aprovarà a l'última reunió del Consell de Ministres del mes de maig com a decret llei. Escrivá ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya aquest matí que treballen per conèixer d'entrada almenys 100.000 prestacions de llars de qui ja poden constatar que compleixen les condicions amb l'objectiu que la cobrin, no immediatament, però això sí, amb bastanta rapidesa. Així doncs, preveuen reconèixer d'ofici el dret d'aquestes primeres llars a rebre-la. La resta l'hauran de sol·licitar fent els tràmits indicats. El govern espanyol farà un test de patrimoni a les llars per determinar si tenen dret o no a cobrar-ho i Escrivá també ha estimat que el cost que tindrà la implementació de la mesura sigui d'entre 3.000 i 3.500 milions d'euros que es finançaran pressupostàriament. La renda es cobrarà mensualment. I avui us expliquem que el culte públic es pot celebrar des d'avui dilluns ja a tot Catalunya, després que s'hagi pogut fer des de dilluns passat a les zones sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i Aran, ara s'ha incorporat a la resta de Catalunya a la fase 1, amb l'única excepció de Barcelona i l'àrea metropolitana, on també es pot celebrar el culte públic a les esglésies, ja que s'ha inclòs en una fase intermèdia que igualment ho pot fer. Per garantir que es facin efectives les limitacions d'aforament, una tercera part, recordem-ho, es demanarà mirar incrementar allà on sigui necessari i possible el nombre de celebracions per descongestionar els temples. Doncs bé, nosaltres deixem aquí la informació, però com sempre ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Bon dia, avui és dilluns 18 de maig i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Jo no sé vosaltres, però jo estic despistat. Ja no sé si anem bé, si no anem tan bé o si anem fatal. I és que depèn de qui et parla i t'explica les coses, estem en una situació o estem en una altra. A veure si som en un programa de ràdio pel mig, una mica més clarificadors de tot plegat i som capaços d'aclarir-nos. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Ei, potser és cosa meva, però sisplau, si hi ha algú que li passa el mateix que a mi, que està despistat, que no sap cap on tirar, que m'ho digui per no sentir-me tan sol i desemparat en aquesta vida. Sort en tinc de l'alegria i bon humor que impregna l'equip del programa, que ja està a punt per iniciar una nova llista de 10. Avui, concretament, la llista dels 10 esdeveniments més importants del segle XX, els més rellevants de tots. El control tècnic i muntatge musical ja és a punt del Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que aquest sí que viu content i feliç de la vida. Bon dia, Marc.
Bon dia, doncs molt content, feliç i a punt per començar.
Avui aquí al control hi ha Jordi Carretero, a la redacció el Marc Gabernet i a la taula, com sempre, compartint estudis de Ràdio Estel, la persona que no col·labora gaire a que vegi les coses més clares, ans al contrari. Sempre m'enfosqueixo una mica més. El Roger Cantos, bon dia, Roger.
Bon dia, Miquel. Perquè la vida no té només un punt de vista, en té molts i diversos, ja. O no?
Ho veus que no m'ajudes? A mi m'hagués anat bé que hagués dit, Miquel, ho has de veure clar per això i per això. No té un punt de vista, en té molts, no m'ajudes, no m'ajudes.
Ai, mira, si hagués nascut per ajudar-te, m'hagués fet psicòleg.
Doncs millor que no, ja estàs bé com estàs. Vinga, va, ens hi posem. Suposo que hi té molt a veure el fet que acabem de sortir d'un cap de setmana, arrenquem una setmana nova i sempre costa una mica, però saps que estic, de veritat, ho confesso, estic despistat.
A veure, mal m'estal dir-ho, però una mica despistat sempre has estat. Vull dir que això no seria una novetat.
Ja. Però prefereixo que estigui despistat amb tot el que escolto i tot el que diuen els qui suposadament en saben i s'haurien de tranquil·litzar, jo que sé.
A veure, a qui et refereixes exactament?
Home, no ho sé, jo que sé, els polítics, els científics, els entesos, jo que sé, tota aquesta gent.
I què és exactament el que et passa? Perquè no sé molt bé de què em parles.
Mira, t'explico. Ja fa dies, ja fa uns quants dies, setmanes de fet, que jo havia decidit no mirar les notícies perquè m'atabalava una mica. És una cosa que vaig dir, quan va començar tot això, vaig dir, no miraré les notícies, ja sé, no sé, no diu gaire a favor meu, però vaig decidir això perquè, teníem en mi un efecte com, diguem-ne, com nociu, depriment. No sé si entens el que vull dir-te.
No ho sé, em sembla que ni tu mateix saps el que vols dir.
Bé, això també és veritat. Això m'ha passat una mica sempre. Però el que vull dir és que jo sempre he estat de mirar les notícies a la televisió, per exemple, o d'escoltar els butlletins informatius de la ràdio, de Ràdio Estel, de llegir els diaris,
A veure si per això sé que estàs tan despistat.
Vull dir que no sabia si passar un dia sense notícies em feia bé o malament, però abans no podia estar sense veure les notícies, per exemple. Doncs fa unes setmanes vaig dir que no m'anava bé el fet que cada 10 minuts m'anessin dient estadístiques de morts, estadístiques d'infectats, corbes amunt, corbes avall... Total, que per decisió pròpia i a consciència, també cal dir-ho, vaig determinar que no miraria més les notícies mentre durés tot això.
Aleshores, on està el problema?
Doncs que cap de setmana, divendres, el dissabte, no me'n recordo, veient que tot ja està agafant un altre color i un altre aire, doncs aleshores vaig pensar jo.
A veure si el problema estarà justament en haver pensat.
Bé, no em despistis, estava fent ara aquí una... Ja vol dir que el problema... No, home, no, pensar mai no està de més, Roger, és igual, no em despistis.
Depèn qui pensi.
Vaig pensar. Doncs si ja comença la desescalada, ja puc també tornar a recuperar els antics hàbits d'estar informat. I m'he posat a veure de nou totes les teves notícies, escoltar els butlletins informatius de la ràdio, de Ràdio Estel, concretament, i llegir una altra vegada tots els diaris del món. Ja ho torno a fer tot, ara, ja està.
Però a veure un moment, i això ho has fet tot de cop?
Sí, dissabte vaig dir, doncs som-hi, i de cop tot, vinga.
I t'has recuperat tots els hàbits?
Sí, tots, de cop. Vaig dir dissabte i començo i tot. Hi ha notícies, diaris, butlletins de ràdio, tot.
Inclús allò que fumaves i bevies mal i bon pinya.
No.
Vale.
Els hàbits informatius, vull dir. Ja ho vaig fer tot dissabte. Vaig dir, vinga, va, ja està. Però tot
jo,
de cop.
Mira, Miguel, a mi em sembla que el que has fet és que t'has tornat una mica boig. Perquè no m'estranya que estiguis despistat. Això no es pot fer així, saps?
No,
perquè justament tu no has sentit a parlar d'aquest concepte que diuen la desescalada.
Sí, que diuen
que ens van escalant a poc a poc, que estem en diferents fases. Doncs
sí.
Això també ho has de fer per fases. Clar, la fase 0 és estar a la purga, es diu. Es diu la purga, perquè t'has de netejar de tot. Has de deixar de veure informació, veure diaris...
Sí, això ho vaig fer.
La fase 1 és que ja comences una miqueta. Això, el que tu deies, poses l'informatiu de Ràdio Estel, escoltes una miqueta, com a molt mires un diari digital.
Sí.
La fase
2... Depèn de quin diari digital, també t'agafa un mal de ventre que no vegis.
També. Doncs, escolta, has d'anar fent a poc a poc una desescalada, perquè aquests efectes, si no, doncs poden ser irreversibles.
Home, no sé. Em va semblar que recuperar la normalitat en aquest sentit estaria bé. Vaig pensar que era bona cosa. Jo què sé, què vols
que
et digui,
eh? La normalitat. Però, a veure, però quina normalitat? Home, si normalitat. És que ara resulta que tindrem una nova normalitat. El que abans era normal, ara ja no és normal.
Veus,
el que abans
pistes,
era normal, ara és anormal. Perquè
no
lo normal,
sí.
Lo normal d'ara és la normalitat
molt
nova
bé,
creada.
Sí, sí,
perquè
sí,
novament
sí.
Hem creat una nova normalitat que és nova, i abans era nova perquè no era nova de...
M'està agafant un estrès, eh? Ja t'ho dic ara, que m'està agafant una ansietat. Sí.
Per aclarir-ho tot això, explica'm quins símptomes són els que has notat.
Doncs ha estat, mira, aviam, com t'ho explico, ha estat com viure com en una muntanya russa, no sé si m'entens, eh?
Sí, sí.
Moments amunt, moments avall, crits, impressions allò a l'estómac, saps aquella cosa que passa a l'estómac? Sí, sí, sí. Clar, sempre depèn de qui escoltes, la cosa va la mar de bé, i ja podem fer vida normal, que això ens ho diuen molt.
Escolta, no tornis a dir això de normal, que ja t'ho acabo d'explicar.
Bé, doncs ja podem fer més o menys el que fèiem abans, jo que sé. Però depèn de qui escoltes, encara va per llarg, fins d'aquí uns quants mesos, o d'aquí molts mesos, no tornarem a... Vaja, res de res.
Mira, tant... et passaré una aplicació de mòbil que estic creant.
Ah, sí?
I que per tot això t'anirà molt bé.
Ah, sí, a veure, una aplicació de mòbil, dius?
Sí, estic creant des de fa uns dies. Ja saps que jo sóc molt innovador i m'agrada aplicar el meu temps en fer coses curioses. Mm-hmm. Doncs des de fa uns dies estic creant una espècie de detector que mentre està parlant algú per la tele, per exemple, et detecta qui és i el grau de credibilitat que té. Saps com el programa aquest que et diu quina cançó està sonant? Que dius, escolta'm, què és això que sona?
Sí, sí. I diu el títol de la cançó.
Doncs és exactament el mateix.
Ah, molt bé. I què et diu aquest programa exactament?
Doncs, per exemple, veus algú que està parlant per la tele i fent unes declaracions, doncs, no sé, per exemple, doncs, sobre la situació del coronavirus.
Sí.
Doncs ho poses i el primer que fa és detectar de qui es tracta.
És a dir, surt si surt, o si és un metge o si és un científic, per exemple, et diu això, eh?
Doncs t'ho posa, et diu, per exemple...
Científic.
Ah, molt bé.
O, per exemple, et diu...
Especialista en el que sigui.
Bueno, el que sigui no seria, en alguna cosa.
Però és que l'he acabat de perfeccionar.
Molt bé.
De moment posa
especialista en el que sigui.
Sí, detecta qui és, eh?
Sí, i llavors, segons això qui és, et posa el grau de fiabilitat. Si et surt, per exemple, a veure, no sé, un exemple, doncs el doctor Bonaventura Clotet, no? O el doctor Oriol Mitjà.
Sí.
Doncs et posa una llum verda i et diu...
Fiabilitat total.
Està bé, això. Veus? Està bé, està bé, està bé. Eh? I si et surt un polític, què fa, què passa?
Doncs també t'ho diu.
Ah, molt bé. O un ministre, jo que sé, un representant del govern. També.
Doncs depèn. Aquí hi ha unes petites excepcions, eh?
Sí?
Normalment surt la llum, en aquest cas, eh? Si dius que és allò del govern, allò, dius la llum groga.
Ah,
sí? Llavors diu...
Fiabilitat variable.
Molt bé, està bé. Bueno, i si surt algú de Vox, per exemple?
Ui, llavors es bloqueja l'aplicació i si es bloqueja es torna boja.
Va,
ara l'estic acabant de treballar, llavors si surt algú de Vox, llavors surt una llum vermella,
i
llavors et surt una sirena,
Molt bé.
Peligro.
I si surt algú de Podemos o dels Comuns?
Doncs aquí l'aplicació encara no està gaire perfeccionada.
No,
en aquests casos et diu...
L'aplicació no ha pogut detectar l'origen de les declaracions.
Molt bé.
Segueix intentant. Saps allò com ara?
Això de l'equidistància, noi? No.
Bueno, és que clar, escolta'm, l'aplicació aquesta està en fase de millora.
Molt bé. Doncs passa-me-la, a veure si m'ajuda una mica a no anar tan despistat, eh?
Perfecte, doncs mira, ara mateix te la comparteixo.
Perfecte, escolta, si de moment fem un programa de ràdio, què et sembla?
Ah, doncs també, és veritat. També,
bé, no?
Això al final, per això hem vingut.
Sí, perquè de vegades perdem el nord, eh? Vinga, va, som-hi, va. I és que avui, a l'Oda Omeu de Ràdio Esteve, ens hem decidit per començar la setmana tot buscant la llista, una llista concretament referida a esdeveniments, diguem-ne que esdeveniments històrics. De fet, divendres, en acabar el programa, ja us anunciàvem que per avui us demanàvem els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX. No hi vam posar el qualificatiu, aleshores vam pensar que no era bo posar el qualificatiu d'històrics, perquè vam pensar que potser això condicionaria una mica les vostres opcions per la llista. Tal vegada pot ser que hi hagi esdeveniments que potser penseu que no mereixen aquesta qualificació d'històrics, no penseu que és un esdeveniment històric, però que va tenir una certa importància per a vosaltres. Per tant, com sempre, sou vosaltres els qui decidiu. Avui busquem 10 esdeveniments, els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX. Però per si cas encara amb tot això aneu una mica despistats, que també pot ser, com jo, avui, i no sabeu ben bé quin criteri aplicar, espero que l'informe que ens ha preparat el Roger Cantos ens ajudi a aplanar el camí d'avui.
El 26 d'abril de 1937, la capital històrica del nacionalisme basc, va ser destruïda per l'aviació alemanya en el que es considera com el primer bombardeig indiscriminat de la guerra contemporània sobre la població civil. Una massacre sense cap justificació. És a dir, que l'únic objectiu de Franco en ordenar el bombardeig de la població a mans de la Legió Còndor era terroritzar la població civil, ja que Guernica era un objectiu sense cap rellevància ni militar ni estratègica. Pablo Ruiz Picasso, el geni malagueny, a qui s'havia encarregat de pintar un gran mural per al pavelló de la República a l'Exposició Universal de París de 1937, va immortalitzar els fets en l'enorme llenç, el Guernica, que, realitzat en un temps rècord, esdevé un al·legat simbòlic a favor de la pau i el progrés. Una composició nascuda des del dolor i la ira que s'ha convertit en una icona universal. Una denúncia de la barbàrie i una afirmació rotunda de que l'art no pot existir al marge de la realitat. Picasso, que havia mantingut unes relacions ambigües amb els pintors surrealistes, mostra a l'espectador un repertori d'imatges obsessives que situen l'obra dins del món creatiu del surrealisme. Tot això sense renunciar a les formes geometritzants del cubisme ni a la força dramàtica de les imatges expressionistes. En definitiva, el pintor malagueny condensà en les seves etapes pictòriques anteriors per convertir el quadre en tot un manifest sobre l'art de la primera meitat del segle XX. El Guernica prescindeix del dolor i juga amb la forma i la llum per posar en escena una gran varietat de recursos expressius. La il·luminació violenta i desigual, quasi tenebrista, els mites representatius del poble espanyol, la deformació dramàtica de les figures, el desordre de la composició, la fragmentació dels cossos, les mans que s'alcen en un gest desesperat, les boques desmesuradament obertes en un crit de dolor. Una composició que renovava profundament la idea de la pintura èpica i de la pintura moral. Les figures i els objectes representats impressionen per la seva força simbòlica. De les diferents figures que Picasso va representar, crida l'atenció una al·lusió a la tradició artística cristiana en un llenguatge propi del segle XX, una crucifixió laica. Un home crida la seva desesperació al món davant l'horror del bombardeig des de la presó d'una casa destruïda i en flames. En resum, el Guernica, en una imatge colpidora que no només era una petició desesperada d'ajuda en favor de la República Espanyola, sinó que també era un crit d'alerta colpidor, gairebé profètic, sobre la tragèdia que estava a punt de caure sobre Europa. Aquest quadre avui ens serveix com a simbolisme del que va succeir a Europa durant la primera meitat del segle XX, però en van passar moltes més de coses, algunes de molt més lluminoses i de les quals en guardem un bonic record. Avui busquem els 10 fets que considereu més destacables del segle XX. Històrics o anecdòtics, tots hi són molt benvinguts. Prepareu la màquina del temps, que farem un viatge. Aquí comença Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Efectivament, aquí comença el camí cap a una nova llista de 10, la llista d'avui. Quins són els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX, aquells que per un o per un altre motiu us agradaria recordar avui? Recordeu que ens ho podeu fer arribar a través, molt especialment, del nostre telèfon de WhatsApp amb missatges escrits o notes de veu durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, a un número molt fàcil de recordar perquè té cançoneta.
644-34-30-10.
Veus que quina cançoneta més maca té?
644-34-30-10.
És el telèfon de l'Oda meu, pot tenir també xarxes socials i correu electrònic.
Que són el Facebook i l'Instagram, on ens trobareu amb el nom del nostre programa O, Déu meu, OH, 10 amb número, aquí hi ha aquest joc de paraules, O, Déu meu. I aquí ens hi trobareu, i cada dia, com sempre recordem, publiquem un post amb la pregunta del dia. En el cas d'avui, busquem aquests fets que van succeir durant el segle XX que vosaltres considereu més rellevants. Ja poden ser fets històrics, com aquest que jo avui, durant la introducció, en honor a aquesta fatídica guerra civil que ha viscut aquest país, feia al·lusió, o també poden ser doncs, fets segurament més anecdòtics.
Més festius, també.
Més festius, que per vosaltres doncs, van tenir un...
Per exemple,
un
el simbolisme. Dia que va arribar el Ronaldinho al Barça.
Per exemple.
Seria un esdeveniment, no? Estaria bé. Sí? O... Jo faria això. Ah. Que a mi el Ronaldinho em va revitalitzar la vida.
O mira, si sí. Són de fets esportius, també n'hi han de molt...
Les Olimpíades.
Les Olimpíades de Barcelona, sí, per exemple, que ens les han mencionat. Sí. I bé, o no, hi ha, igual hi ha gent que vol rememorar alguna, algun fet històric.
Quan el seu fill va guanyar la primera Copa Escolar de Futbol. Jo què sé, pot ser. Això ho decidiu vosaltres, el que sigui.
Ja sabeu que aquest programa és el vostre programa. Nosaltres som només uns conductors, uns humils conductors.
Feia una por que anaves a dir uns, molt bé.
Uns enviats.
I vosaltres us preguntareu, i què hi guanyem participant al programa? Doncs mira, cada dia, per exemple, alguna de les persones que hi ha participat hi guanya un lot de vins Lovers Weinergens, que, atenció, són els responsables del Pi Pepe Rubianes.
M'agrada saber cada dia que em tens, que et tinc, que ens tenim. Lovers Weinergens, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
El Marc Gabernet ja és un millennial del segle XXI, però no ha tingut cap problema ni un per anar a la recerca d'opinions de la nostra llista d'avui que fa referència al segle XX. Són aquestes.
Doncs la Primera Guerra Mundial jo crec que va ser l'esdeveniment que va marcar el segle XX sense cap mena de dubte, ja que aquesta va canviar la història de tot el món, marcant com seria també el nostre present actual.
La Guerra Civil va ser un dels esdeveniments que va marcar el segle XX, ja que va canviar la situació del nostre país al 100%.
L'esdeveniment que va marcar el segle XX va ser el descobriment de la penicilina el 1928. Gràcies a aquest descobriment s'han salvat moltíssimes vides.
L'esdeveniment que va canviar el segle XX va ser la Gran Depressió del 1929. Aquella crisi econòmica va ser una de les primeres causes de la Segona Guerra Mundial.
Doncs jo crec que un dels esdeveniments que va marcar el segle XX és l'elecció de Nelson Mandela com a president de Sud-àfrica a 1994. Penso que va ser un pas molt important dins de l'activisme contra el racisme i que és molt important.
Penso que l'esdeveniment més important del segle XX va ser l'enfonsament del Titanic a l'any 1912, que va marcar la nostra història i va ser el primer pas cap a una pel·lícula que tots hem vist alguna vegada a la nostra vida. I això.
Oh, Déu meu!
L'enfonsament del Titanic, i que va donar pas a una pel·lícula. Fixa't tu, allò va passar per fer una pel·lícula, de fet. Allò van pronosticar que s'enfonsa el Titanic per després poder fer la pel·lícula.
Bé, però recordem que avui no busquem els fets històrics que són més importants, sinó el que, segons els oients, consideren importants.
Però per tu, sí.
Que vull dir aquesta, jo, aquesta noia...
Jo sempre intento imaginar-me Leonardo DiCaprio i la... Com que era l'actriu?
La... Bueno, aquella, Winslet.
Sí. La Quislet, aquesta?
Winslet. Ai, Miquel, doncs, no xulo en anglès.
És igual, la Kate Winslet.
Ai. Que aprendràs mal.
Sempre me'ls he imaginat allà en l'enfonsament real, sí, tots dos cantant allà a la punta final de la prova del vaixell, allà, cantant allà...
Això t'imagines?
No, és així.
Doncs jo me'ls imaginava els dos junts salvant-se, perquè, a veure, no ens enganyem, en aquella taula, en aquella porta de la pel·lícula, allà que vien els dos.
Sí.
Allà que no m'enredin.
Sí,
aquella
sí,
noia va ser una mica egoista. I des d'aquí li dic, Kate Winslet, ets una egoista.
Bueno, això, devia ser director, te l'he de marcar,
No, ni director ni ostres.
Escolta'm,
allà hi cabien els dos.
Molt bé, és igual, ara entrem aquí a polemitzar si la porta era prou ampla perquè hi cabessin els dos o no hi cabessin els dos.
El pobre Leonardo DiCaprio allà enfonsant-se, congelat com un...
Allà començava a estar una mica refetó, DiCaprio, allà, també.
Tenia 20 mica... anys.
Sí, però ja començava, se notava que anava per aquest camí,
Espengues. Mira, un dia podem fer un programa especial Titanic. No sé com el podem fer lligar, però m'encanta.
Això no ho sé, potser ho podem fer, però el que sí que anuncio és que la setmana que ve, o un dia aquests, no sé quan, molt aviat...
molt concret.
Sí, fem un dels 10 actors més atractius del cinema.
Ves que no hi surti, jo.
Això voldrà dir que la setmana següent en farem un de les 10 actrius més atractives.
Home, doncs li diré a tots els meus amics que enviïn
missatges. Que truquin, missatges.
I que votin a Roger Cantos, com un actor.
Vinga,
molt atractiu.
Va, posem música al programa d'avui, una cançó que il·lustri la llista d'aquests 10 esdeveniments més rellevants del segle XX.
Doncs avui, justament, com tu dius, viatgem a través d'aquest segle XX i he volgut buscar quina és la cançó més escoltada de tot el segle XX. Sí? I és una.
N'hi ha una?
N'hi ha una. Que té... És la més escoltada.
Que deu ser alguna dels Beatles, potser?
No. No, no, no. No. Doncs hem d'anar fins al 1980 i
pico. Més cap aquí, més cap aquí, sí.
I és està interpretada per al grup britànic Queen.
Ah, jo ja sé qui és.
I sí. Va ser el seu gran èxit, que és Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger.
Ja sé que algú ara em voldrà escanyar per posar-me aquí al damunt d'aquesta peça antològica de la música del segle XX, però és el que toca perquè ens falten només un parell o tres minuts per arribar a punt de 11:45 i si no farem salat. Avui tot escoltant Queen i tot recordant els 10 fets més rellevants del segle XX.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. Hi som per tu. Hi som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'O10 meu de Ràdio Estel busquem els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX, aquells que per vosaltres van estar importants, sigui pel que sigui. Tot un segle, 100 anys, donen per molt i per moltes coses, també en el terreny de l'art i la cultura, la música, el teatre. La convidada que avui ens acompanya i que ja ens espera al telèfon és una dona a cavall entre el segle XX i el segle XXI, perquè justament amb el començament del nou mil·lenni, quan la seva vida artística es va començar a forjar i a constituir tant en el món del teatre com en el món de la música. Avui ens ve molt de gust parlar amb ella i per això la saludem. Dolo Beltrán, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, bon dia.
Somos de mundos distintos. Tú con tanta gente, yo siempre me despisto. No tenemos prisa, no tenemos pausa, no pensemos que no sabemos qué nos pasa. Hicimos viajes tan dispares. Tú estabas en Marte y a mi Saturno me distrae. No tenemos norte y en el sur hay una calle que cruzamos como locos para ver quién llega antes.
La Dolo Beltrán és actriu i cantant. No sé exactament en quin ordre, si és que li ha de donar preferència a alguna de les dues condicions. En el món del teatre era precisament amb l'inici del segle XXI que se li van obrir les portes de la mà de Mario Gas i Àlex Rigola. Just un parell o tres d'anys abans havia creat, juntament amb els germans Riba, el grup Pastora, amb qui durant aproximadament 15 anys van registrar 8 discos i van voltar pels escenaris de tot Espanya amb les seves cançons. Ara fa un parell d'anys, la Dolo Beltrán va decidir emprendre la seva carrera musical en solitari amb la publicació del seu primer disc, Copilotos, que és el que precisament estem escoltant de fons. Abans que res, Dolo, deixa'm preguntar-te com estàs i com portes tot això del confinament.
Doncs bé, el millor que puc. És molt familiar, tancada a casa. He de dir que el tinc a casa gran, o sigui que sempre m'havia queixat de tenir cases grans, perquè és molt difícil netejar-les. Però ara estic encantada de tenir una casa gran. I bé, la veritat és que molt bé.
Molt bé. Escolta, el teatre i la música sempre han anat del bracet en la teva carrera artística. No faré allò tan lleig de preguntar-te què t'estimes més, una cosa o l'altra, però sí si ho pots fer compatible tota l'hora. És a dir, ets capaç de fer teatre o d'estar fent teatre i música conjuntament o simultàniament?
Bé, a vegades, bueno, quan s'ajunten les dues coses, com les funcions són cada nit, he de parar una mica paro la gira, perquè és inviable, a no ser que siguin concerts a prop de Barcelona, però sí, ho he fet sempre. Han combinat les dues coses quan m'han deixat fer-ho, ho he combinat.
Escolta, comencem pel teatre, doncs. A veure, quina situació estem vivint, eh? Els teatres tancats, sense saber ni com ni quan podran tornar a obrir. Les notícies que ens arriben no és que siguin gaire esperançadores. En fi, és desesperant una miqueta, eh?
Sí, la veritat és que sí. Jo precisament tenia una obra que començava a assajar el 23 de març, al Teatre Lliure de Gràcia, i bonus track, es deia que ara sí que serà un bonus track, de veritat.
Sí.
I res, la veritat és que per ara no han aniquilat, no han anul·lat les funcions, sí que les han posposat. Nosaltres anàvem a tancar temporada i ara l'obrirem. I bueno, és un rotllo patatero, perquè a més, clar, quan ho fem, segurament mai veuré el teatre ple.
Clar.
Hi haurà en una part de l'aforament, i això, pues, clar, com a actriu, amb el que costa pujar d'un escenari, no? que és una feina que és molt intermitent i costa moltíssim, no?
Sí, perquè ens arriben notícies una mica contradictòries, encara jo crec que ningú sap ben bé com serà tot plegat, però tu t'imagines un teatre amb la platea, amb una butaca ocupada i dues de buides, amb el públic amb mascareta, espero que no, eh? Però que hagi de ser així, i a l'escenari amb els actors sense poder-se tocar, a 2 metres de distància, un de l'altre, això és una mica surrealista, eh?
Molt surrealista, sí. Sí, sí. A més, amb l'obra aquesta que la dirigeix la Carol López i és de creació. Uh-huh. Clar, assajar una obra de creació sense poder tocar-te serà bastant estrany. Però, no sé, a veure com va això. Jo proposava pues, que ens facin tests cada dia, sí, sí. I alguna cosa així, no? Sí. Però, bueno, com que amb el tema que hi ha dels tests, no?, és una mica inviable.
Sí. Escolta, no tinc cap intenció de ser pessimista, ans al contrari, hi ha gent que escolta el programa cada dia sap que intentem posar positivisme i optimisme a dojo, però aquesta és la realitat que ens volen fer creure, una mica aquesta que estem explicant. Tu ets de les que penses que ens en sortirem victoriosos de tot això?
Sí, jo crec que sí. El que passa és que no serà aquest any.
Ja, ja.
O sigui, no sé, tinc la sensació de que hi ha una nova normalitat i que de la mascareta bueno, que s'incorporarà a la nostra futura vida. Mm-hmm. Saps allò que quan veies a la televisió els xinus, sí. o gent d'Àsia, no?, que van amb mascareta al tren...
Que tots ens en fotíem una miqueta, eh? Aquesta és la veritat, eh? Ens en reien, però mira...
I ara serem així de raros.
Sí, sí. Bé, escolta, ara parlarem de la teva carrera musical en solitari, però deixa'm abans, inevitablement, no pot ser d'una altra manera, que faci referència a la teva etapa de pastora. Vau viure 15 sí. anys esplendorosos, eh?
Sí, sí, sí. La veritat és que amb aquest confinament amb el Caim i amb el... ens hem estat enviant fotos.
Sí, la nostàlgia, ai, la nostàlgia.
Sí. Sí, 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 perquè clar, tothom ha fet això, no?, d'obrir capses, d'endreçar, no?, i de cop, clar, ens hem anat trobant fotos de moments increïbles i hem estat enviant-nos fotos, molt xulo. Però, bueno, Pastora, la veritat és que mai es va dissoldre del tot, no? Uh-huh. Sempre hi ha... bueno, sempre hi ha hagut aquesta cosa de que tornarem. Mm-hmm. I bueno, ahí està.
Per tant, la caixa no està tancada, eh? La caixa no està tancada, pot ser que qualsevol dia s'obri.
Sí, ara no és el moment, la veritat, mm-hmm. no? Jo també he preparat disc i que l'havia de treure al setembre. Mm-hmm. De fet, aquest confinament he estat presentant les cançons des de casa, a la gent que volgués. Ha sigut molt guai, la veritat. He fet 8 concerts, perquè tenia 8 cançons, cada setmana presentava una des de la terrassa, i quan acabi això, bueno, estic encara preparant el disc, no? Però ja l'encaro l'any que ve, saps? Perquè, clar,
sí, sí.
Si no pots fer concerts, treure un disc, per no poder fer concerts, és una mica rotllo.
Escolta una cosa, Dolors, si tu t'haguessin explicat, no fa gaire, eh? Ja no parlo de fa un any o dos, sinó de fa un parell o tres mesos, que acabaries inventant, perquè clar, al final tot això ho hem hagut d'inventar, presentar les cançons d'un nou disc, una per una, des del terrat de casa teva, t'haguessis fet un truc de riure i haguessis dit que estaven bojos, eh?
Sí, una mica sí, la veritat. I de fet, quan va començar tot això, jo deia, no seran 15 dies, serà un mes, un mes.
Sí, sí.
Però ja portem dos.
Sí. Ja portem dos, i no sabem exactament, el problema és que no sabem quan seran exactament, sí. Escolta, m'imagino que el cert, vaja, és que la teva vida artística, la de Pastora també, però la teva molt personalment també, i concretament la teva vida musical, va donar un tomb, va fer un clic, a partir que va començar a sonar aquesta cançó. Aquesta l'hauràs escoltat tota la vida, eh? Va ser un bombasso, això, eh?
Sí, sí. Bueno, aquesta cançó, tinc un amor increïble. Uh-huh. De fet, encara a vegades la canto als directes que faig amb el disc en solitari, perquè és inevitable, o sigui, bueno, no? És com tothom va conèixer per aquesta cançó, i a més tothom li recorda un estiu del 2004 i que va ser meravellós, perquè teníem la meva generació en aquella època, teníem 28, 29 anys, no? Mm-hmm. I bueno, sí, sí, de fet l'altre dia li vaig posar al meu fill, que té 3 anys, aquesta sí? cançó, que no li havia posat mai, i li vaig preguntar, dic, qui és aquesta que canta? I diu, una noia. I clar, és que tinc una veueta de noia, no?
Està bé. Sí, sí. Han passat, no molts, però alguns anys sí, evidentment, les veus canvien, tot canvia.
16 anys han passat, eh?
16 anys, Déu-n'hi-do.
2016 anys, mm-hmm. Sí, sí.
Escolta, total, que un dia, després d'un temps, vas fer, després d'una certa reflexió, m'imagino, vas dir, doncs ara m'hi poso sola. Vas tenir un cert vertigen, després de tants anys compartint escenari amb Pastora, amb els altres membres de Pastora, a posar-t'hi tu sola?
Però és que va ser una mica... O sigui, de cop, no va ser una decisió meva per a Pastora, O sigui, van ser els Riba tenien ganes de parar, ells dos. El Pauet ja no volia seguir. I el Caim, bueno, havia preparat un disc en solitari. I que aleshores jo em vaig quedar una mica en plan, com mor? Bueno, i vaig estar un any donant-hi voltes i vaig dir, bueno, pues ho faré jo sola. I era la primera vegada que em posava jo sola a composar música, també. Perquè sempre era la part del Caim, la musical, i jo la part meva era la de les lletres i la melodia de la veu. I va ser una aventura molt xula, la veritat és que bueno, va ser com trobar que també sabia fer-ho sola, no?
Està bé.
I aquí estoy.
Home, diuen que en la vida personal de cadascú de nosaltres va molt bé de tant en tant agafar algun temps, un retir personal i trobar-se un mateix. Doncs aquí deu ser una mica un exercici semblant, eh?
Sí, és que a mi jo no podia entendre no pujar a un escenari. Clar. O sigui, no... Saps allò, en plan, com que no pujaré un escenari amb 1.000 persones davant? Mm-hmm. Bueno, no sé, no... I vaig dir, bueno, pues, si no puc fer-ho amb vosaltres, ho faré sola. Mm-hmm. I és el que vaig fer.
Molt bé. Escolta, abans hem parlat de m'has explicat que estaves bé, que tot això ho portaves bé, però no m'has explicat què has fet aquestes setmanes de confinament a casa. Has aprofitat per fer coses que no tenies previstes, per canviar els mobles, per canviar les làmperes, allò que ha fet tanta gent, o has aprofitat també personalment i professionalment per fer treballs que tenies pendents?
Mira, la veritat és que he fet de tot, o sigui, de tot el que has dit, eh? Uh-huh. Perquè quan vaig arribar a la casa que estic ara va ser, acabava de ser mare i no vaig tenir temps d'organitzar res, amb un bebè de 3 mesos i això. Llavors, de cop he anat com, ara, mira, això ho vaig posar aquí, no ho havia trobat, saps? Uh-huh. I a més, justament una setmana abans del confinament, de fet, diria que 2 dies abans del confinament, vaig prendre, bueno, vaig signar un contracte amb Planeta, per treure un llibre de poesia i de raig curts i dibuixos per una col·lecció que estan fent Rosa les Vents de cantants. I aleshores, clar, això m'està donant molta feina. Uh-huh. I era una cosa que la volia fer tranquil·lament i ara pues, estic fent amb forats, perquè, clar, treballar amb un nen a casa és complicat.
Ai, sí, però també deu compensar molt, eh?
Sí, la veritat és que sí. I, a més, jo no havia fet mai... Bueno, de fet, escriure cançons és una mica poesia, no? Uh-huh. Però, clar, escriure un llibre és com fer 15 discos de lletres, saps? Uh-huh. Alhora, pam, no? Sí. Perquè amb 10 cançons ja tens, amb 10 poesies, no seria un disco, però, clar, un llibre almenys és de 100-150. Uh-huh. I, bueno, és una feina de maca.
Escolta, no és la primera experiència ni la primera relació que tens al món editorial, perquè de llibre ja n'havies editat un altre, més d'il·lustracions i dibuixos i pensaments molt personals, però, vaja, sí. Et devia servir de molt per ara posar-te en una segona provatura, eh?
Sí, el que passa és que clar, l'altre eren dibuixos, eren frases, no? Uh-huh. Eren com molt visual, no? I aquest, clar, aquest té una narrativa, no? En aquest sentit, hi ha tota una... Bueno, que m'he de posar, que estàs allà hores, eh? Sí, sí. I a vegades dius, ara no sé de què estic parlant, o... Uh-huh. Bueno, m'està encantant. La veritat és que jo era una cosa que sempre de joveneta deia... Jo deia, a partir dels 50 no m'hi veia molt, fent moltes gires, saps? Uh-huh. I es deia, pues escriure llibres. I mira, la vida m'hi està portant d'una manera o una altra... està apropant això.
Escolta, Dolo, avui a l'audiència del programa de l'Odeu meu i estem demanant quins són els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX. El segle XX tu el vas viure en la teva adolescència perquè vas agafar l'última etapa, l'última part del segle XX, però hi ha algun fet, algun esdeveniment, ja no històric, que potser també, però que recordis especialment d'aquell segle XX de la teva adolescència o et costa?
Mira, jo... a les Olimpíades.
Les Olimpíades, eh?
Sí, a mi em van marcar moltíssim. Vaig ser de voluntària als Paralímpics i, bueno, no sé, ho recordo un any, jo tenia 18 anys, i ho recordo meravellós.
Molt bé, doncs estic segur, vaja, gairebé posaria la mà al foc aquest esdeveniment dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, apareixerà en aquesta llista de 10, perquè hi ha molta gent que ens està recordant precisament aquests Jocs Olímpics. Dolo Beltrán, estic, ja ho saps, molt content d'haver pogut parlar avui amb tu. Que tot plegat passi aviat, que puguem recuperar aquesta certa o nova normalitat que diuen, que ja veurem com serà, ja ens la farem, que es tornin a omplir els concerts de música, els teatres, entre altres coses, per poder-te veure i escoltar tu, que en tenim moltes ganes.
Doncs pues moltes gràcies, igualment, tots els millors desitjos per tu també, per tots.
Adéu-siau, bon dia, adéu.
Vinga, adéu. Una nit en blanc i un dia negre.
Tu volies ser pirata i conquerir tot l'oceà. No tornar a trepitjar terra ni buscant al teu costat. Jo volia ser un d'aquells herois que no saben què és perdre. Jo volia ser un d'aquells que mai no es fan enrere. Que mai no es fan enrere. Que mai no es fan enrere.
Abans ja m'he carregat els Queen amb el Bohemian Rhapsody. Ara em carrego la veu d'Odolo Beltrán, que em fa una mica de mal de ventre i tot posar-me aquí al damunt. Però, noi, o fem això, o fem una altra cosa, o hem de canviar el programa.
Sempre ho dic, Miquel, que el nostre programa hauria de durar més.
Sí? Bueno, molt bé.
Necessitaríem dues hores.
Demanem, no, llavors
tres, dir...
Llavors dir, si veus, ara ja dues ja no en té prou, ara ja va per tres, ja.
Home, sí. Si pensen amb la secció d'internet. La secció d'internet hauria de durar una hora.
Una hora sencera, eh?
És que sempre se'n fa tan curta.
Molt bé, vinga, va, que anem arribant a la part final del programa i quan anirem descobrint i aclarint quina és la llista de 10 d'avui.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Avui busquem els 10 esdeveniments més rellevants del segle XX. Abans hem escoltat algunes veus amb algunes propostes, però també n'hi ha que ha optat gent, que com cada dia fan, opten per enviar-nos missatges escrits, i ara els llegirem de la veu melodiosa, profunda i harmònica, bé, de la veu del Roger Cantos.
Moltes gràcies, Miquel.
Sabia que era un perill posar-hi antecedents aquí. Vinga, recupera la teva normalitat, certa nova normalitat.
Ara m'agrada.
I llegim quins són aquests missatges que hem rebut.
Molt bé, doncs, mira, n'hem rebut de molts i de molt variats. Sí que és veritat que la gent avui s'ho ha pres més al peu d'aquesta branca més aviat històrica,
sí.
Com escoltàvem...
Sí, gairebé inevitable, eh?
Clar. Els primers reculls per via de notes de veu, que, com sempre, us convidem a que ens ho envieu al nostre telèfon, al 644-34-3010. Doncs sempre podeu enviar-vos aquestes notes de veu, però també tenim altres mitjans, com són el Facebook i l'Instagram, o el correu electrònic. I avui hem rebut diferents propostes, com, per exemple, la teoria de la relativitat, ens proposen.
La teoria de la relativitat, com
o el descobriment
com esdeveniment
de la teoria de la relativitat per part d'Einstein. De clar, imagino aquí que cadascú suporta el seu terreny. En tenim un altre que, a més, m'agrada molt, i estic segur que a tu també t'agradarà, com a bon radiofonista que ets i has estat durant molts i molts anys,
sí.
I és que la primera radiofusió va ser el 24 de desembre, que ens diuen, de 1906.
Mm-hmm, molt bé.
Per tant, pràcticament a principis
segle,
de segles.
Segle, sí. Just... El segle ens va portar de ràdio, que és un invent extraordinari, i que no hi ha res que acabi carregant-se per moltes noves tecnologies i noves formes que arribin de la comunicació. La ràdio continua sent la ràdio. Això sí, evidentment, adaptant-se a aquestes noves tecnologies i a aquesta nova època de la informació.
Doncs, a més, clar, tenim sobretot hi ha gent que ha citat algunes guerres que, evidentment, han marcat el curs de la història.
Guerres molt properes, a més, clar.
I que han marcat també una mica l'esdevenir de l'organització política, social i cultural, sobretot del continent europeu. Com són la Primera, la Primera i Segona Guerra Mundial, i també, evidentment, doncs, aquesta guerra civil que, malauradament, amb la que jo avui he obert el programa i que ha marcat una mica la història d'aquest país.
Hi ha hagut molta gent que ho ha recordat també com a fet rellevant del segle XX. Mm.
També tenim, per exemple, fets com la restauració de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé.
Després, un cop passat el franquisme, justament l'any 1977, la restauració de la Generalitat.
I que va implícit també l'arribada de Josep Tarradellas
a
Catalunya.
Que va ser com aquest primer nou president de la...
Jo hi era, veus? Fa molts anys, això, fa molts, eh?
No sé, que no ho diguis, Miquel.
No, jo hi era i, a més, podria explicar una cosa.
És el seu secretari?
És el secretari.
No, pensava que igual sorties a la foto, aquella
però,
del
no,
balcó.
No, però vaig sortir una foto gairebé vaig sortir una foto, eh?
Enlluernans.
Perquè li van haver, no sé si van haver de posar un punt de sutura als llavis del president Tarradellas per culpa meva.
Què dius ara?
Sí, perquè vaig anar amb el micròfon, allò,
un
reporter intrèpid de
Radio Estel.
De 16 anys, no, de Radio Estel, no, 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 no esport intrèpid jovenet, un adolescent que anava a jugar a fer de periodista i que tant acostar-li el micròfon a la boca del president Tarradellas, allà a la seva població, a Cervelló, on ell és, li vaig obrir els llavis, va fer un gir de cap inesperat, i jo amb el micròfon allà, era un micròfon que devia ser contundent, devia ser barato,
Podem dir en exclusiva a les zones de Ràdio Estel que Miquel Murga va atentar contra el primer president de la Generalitat.
No, no, vaig atemptar, va ser casual i a més a més...
Va agredir el molt honorable primer...
Va ser ell que em va agredir a mi, perquè jo el micròfon el tenia aquí. Va ser ell que va fer el gir de cap, allò brusc i violent.
Em sembla greu, Miquel.
Bueno, en fi.
Seguim explicant fets històrics.
Sí, l'arribada d'en Tarradellas seria un fet rellevant. Jo ho hagués dit aquest també.
Molt bé, doncs en tenim un altre que igual aquest també hi eres. L'arribada de l'home a la Lluna.
Estava a casa amb 6 o 7 anyets, això devia ser 67, no?
69.
69, doncs amb 9 anyets, me'n recordo perfectament com estava veient en blanc i negre la tele, que tothom deia, mira com baix, jo no veia res.
Dic, igual també estaves allà fotent el micro, allà, amb el Neil Armstrong, què?
No. Me'n recordo del dia...
What's up, Neil Armstrong, how are you doing? What's your name?
No, me'n recordo del dia i de la situació familiar, però no me'n recordo res més. De matinada, em sembla. No ho sé, sí.
Molt bé, ens proposen també, per exemple, la caiguda del mur de Berlín, que també va ser un fet històric conclusiu d'aquest moment bèl·lic, evidentment, la caiguda del mur de Berlín l'any 89, un gran any. Mm-hmm. Un any de naixements, de coses molt boniques.
Sí, vas néixer tu, oi?
Bueno,
Jo
només vull dir que el mur de Berlín va caure el 9 de novembre i que 9 dies després...
Vas néixer tu.
Vaig néixer jo.
Del revestall que va muntar el mur de Berlín.
Bé, cadascú que prengui les conclusions que consideri necessàries.
Et dic una cosa, et faré triar ara.
Vinga.
O segueixes llegint missatges que ens han arribat,
sí,
o fas la secció d'internet?
Va, deixa'm fer una mica de cada. Últim, mira, ens proposen la primera Champions del Barça.
Ah, molt bé, el 92.
Any 92. Koeman xuta,
gol. Fantàstic. La de Basilea, n'ha sortit la recopa de Basilea, no?
De moment no ens
aquella
han dit.
Aquella també hi era, jo. Basilea també hi era, veus?
Amb un micròfon.
Amb un micròfon no. En fi, va, escolta, va, que si no faràs internet.
No, això sí que no.
Doncs vinga, som-hi.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Doncs avui marxem per fer un viatge històric. Sí que, evident, marxarem una miqueta d'aquest segle XX, ens anirem més enrere, per buscar fets històrics certament peculiars.
Una mica pel morro, això, veig, eh?
Sí. Pel morro, no, Miquel, però pensa que la gent ja està una mica cansada del segle XX. La gent no vol estar encotillada amb 100 anys.
Doncs tens 3 minuts justos per parlar-ho-sen.
Trobo que cada dia me'n dones menys. Igual al final em diràs, no vinguis. Escolta'm, doncs resulta que a l'imperi romà l'emperador Vespasià...
Sí.
També hi eres?
No,
doncs l'emperador romà Vespasià...
M'hauria agradat, eh?
Home, i tant. Jo t'imagino de cònsol.
Sí,
tu tens pinta de romà.
Tu saps que a mi...
Ja m'estàs traient temps de la secció.
Ho vam explicar un dia, que quan vaig allà al Coliseum Romà de Roma,
sí,
em marejo...
Que vas posar a plorar.
No, que em marejo,
Això.
Em marejo, doncs jo crec que és perquè vaig viure aquella època.
Ai, jo t'imagino fet en un bus de pedra d'aquests de marbre de Carrara. Bueno, doncs resulta que l'emperador Vespasià va posar un impost per fer pipí.
Què dius ara, sí?
Sí, una mica escatològic, però resulta que va decidir posar un impost per fer pipí quan es va assabentar que la gent l'agafava dels urinaris públics per tal de fer-lo servir per rentar i adobar la roba.
Què dius, ara?
La gent anava als urinaris, agafava una galleda com aquesta que tenim davant i vinga pipí cap a casa. I resulta que feien tractaments. L'emperador va dir, escolta...
Perdona, una galleda que tenim davant, on tenim
una galleda? Aquesta gerra.
Ah, però això no és gerra, és una galleda. Dic, on s'han posat una galleda aquí, ara?
Ah, però jo he fet pipí aquí abans.
Va, Roger, per favor.
Els egipcis, tots sabem que eren els especialistes de momificar.
No entès res del que has dit, eh? T'ho parteixo. Si no ho entès jo, que t'estic veient la cara, menys ho haurà entès la gent de casa.
Això em passa a vegades, que ningú m'entén. Doncs els egipcis, que eren els reis de les mòmies, també momificaven els escarabats i agats.
Sí?
Agats
i escarabats.
És que no puc mirar.
Vinga.
A veure.
Va.
Doncs els romans...
Ho matarem aquí, ja t'aviso jo, que matarem la secció.
D'últim?
Si no, els espaviles la matem aquí, eh?
No, va. Doncs Neró, l'emperador Neró, resulta que va contraure matrimoni amb un home. Mm-hmm. Que igual en aquella època doncs era més sorprenent. Mm-hmm. Què més? Per exemple, fets més històrics així puntuals. Només et dic el titular, eh? Sí. Els inicis de la cirurgia estètica... daten del segle VI abans de Crist.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que 600 anys abans de Crist, per tant, 2.600 anys enrere, ja teníem primeres cirurgies estètiques. Això no vull que t'ho prenguis com a res personal,
No, no, res.
I per últim, i així com a cosa curiosa, ja que estem en aquesta edat així entre Roma i tal, doncs els romans s'acostumen a veure la sang dels gladiadors. Estaven tan fascinats...
S'acostumaven a veure, no ara, no? Abans,
sí, ara, sí, no, ara, sí, sí. ara no. Ara quan tu vaig allà i que plores i t'emociones i et mareges, allà ja no hi ha gladiadors, Miquel.
No.
Doncs resulta que estaven tan fascinats per la sang que es considerava un element purificador. I aquestes figures dels gladiadors, que eren tan, aquests lluitadors tan forts, doncs resulta que se la bevien per agafar la seva força i el seu poder. La veritat que això generava tota mena de malalties. Per tant, no era gaire bona idea, però
no era recomanable.
Es feia.
Doncs
i, i fins aquí la meva secció Viatge en el temps, de Roger Cantos.
Molt bé, doncs hem viatjat en el temps. Ja el que hem de fer és viatjar ràpidament cap a la nostra llista de 10. La tens a punt?
A puntíssim.
Doncs som-hi.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
El 9 de novembre de 1989, la caiguda del mur que dividia la ciutat de Berlín va marcar l'inici d'una nova etapa. Amb el número 1, la caiguda del mur de Berlín.
Número 2.
L'Apolo 11 va ser una missió espacial tripulada des dels Estats Units, on hi viatjaven, per exemple, astronautes com Armstrong i Aldrin, que van caminar per primer cop sobre la superfície lunar. O això és el que ens van fer creure, l'arribada de l'home a la Lluna.
Número 3.
L'accident nuclear succeït a la central de Vladimir Ilyich Lenin a 18 quilòmetres de la ciutat de Txernòbil, Ucraïna, va marcar un dels fets més destacables d'aquest segle XX, l'accident de Txernòbil.
Número 4.
L'any 1977, Jaume Franco es va trobar el president del govern espanyol, Adolfo Suárez, per negociar el restabliment de la Generalitat. El 17 d'octubre de 1977 es va nomenar el president Tarradellas, restauració de la Generalitat de Catalunya.
Número 5.
El 6 d'agost a Hiroshima i el 9 d'agost a Nagasaki de l'any 1945 van marcar el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki amb dues bombes nuclears.
Número 6.
El transatlàntic britànic Titanic es va enfonsar després d'aixugar contra un iceberg el 14 d'abril de 1912. El vaixell havia de fer la travessia que unia Anglaterra amb Nova York. Enfonsament del Titanic.
Número 7.
L'any 1916, Albert Einstein proposa la seva revolucionària teoria de la relativitat. Les conseqüències d'aquesta teoria no van ser evidents fins bastants anys més tard. Teoria de la relativitat.
Número 8.
L'escocès Alexander Fleming va ser el primer en suggerir el penicillium, un tipus de floridura que havia de posseir una substància antibacterial i va ser el primer en aïllar la substància activa que anomena la penicilina. Descobriment de la penicilina.
Número 9.
L'any 1992, aquest event esportiu va servir per modernitzar i fer créixer la ciutat de Barcelona. Una revolució total gràcies a les Olimpíades de l'any 1992.
Número 10.
El 20 de maig de 1992, el Barça aconseguia alçar la seva primera Champions després d'imposar-se a la final 1-0 amb falta directa del central Ronald Koeman. Primera Champions pel Futbol Club Barcelona.
El Jordi Carretero em fa notar que no va ser directe, que algú va tocar abans, aquella pilota, eh? No va ser el Koeman allò que va anar directe, no? Algú va posar-hi un pauet i va fer un toquet.
Doncs no...
Perquè devia ser indirecte i devia haver retocat algú abans, m'imagino, eh?
És veritat, és veritat.
Però devia ser imperceptible, gairebé. Bé, en tot cas, va guanyar la Champions, que era
això
important.
No ens ho treu ningú.
Amics i amigues de Ràdio Estel, demà hi tornarem. Demà dimarts hi tornarem amb una nova llista de 10. Avui deixem aquesta enrere, però hem de donar el lot de vins Lovers Wine Elegance avui aquí.
Doncs avui el lot de vins va pel David Fernández, que ens ha presentat el seu fet històric, que en aquest cas era l'enfonsament del Titanic.
Doncs vinga, per ell aquest lot de vins, i nosaltres demà hi tornem amb una nova llista de 10. Atenció, mira, veus? Jo sabia que ho fèiem un dia d'aquests. Demà, dimarts, a la nostra llista de 10, demanarem els 10 actors de cinema més atractius. Actors, eh? Actors de cinema. Això vol dir que la setmana que ve demanarem els 10 actrius, per compensar. Perquè,
molt bé, i tant.
No, perquè era una mica estrany barrejar actors i actrius atractius amb la mateixa llista.
Perfecte.
Farem així. Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres notes de veu durant les pròximes 24 hores al 644-34-30-10. 644-34-30-10. Gràcies a tothom per escoltar-nos i a tot l'equip per fer possible el programa. Jordi Carretero, des del control tècnic i muntatge musical, el Marc Gabernet a la redacció i el Roger Cantos, tot compartint taula i estudi de Ràdio Estel. Demà, dimarts, hi tornarem. Recordeu, demà busquem la llista dels 10 actors més atractius. Actors de cinema, direm 10 actors de cinema més atractius.
Cada cop m'ho poses més difícil per estar a la llista, Miquel.
Clar, que tu has fet cinema, clar. Ja sabia jo que havia de posar cinema per alguna cosa.
Però atractiu ho soc una bona estona. O això diu la meva mare.
Això serà demà, a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia i, sobretot, poseu-hi, com cada dia us demanem, molta, però molta paciència. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.